El Planeta, amb Andreu Gruber
i Dolors Sallés.
Un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar,
informar i donar petits consells
sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
No us el perdeu! Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui parlarem de la producció de mel ecològica, els seus avantatges i inconvenients.
La mel té nombroses propietats, entre les que podem destacar la fàcil assimilació degut als hidrats de carboni que té de cadena curta, facilita la digestió i metabolització d'altres aliments. El seu poder edulcorant més gran que el sucre amb un 40% menys de calories. Regularitza el funcionament intestinal. Té propietats sedants ja que afavoreix l'absorció de triptofan, precursor de la serotonina. És antihemorràgica, antianèmica, antisèptica i emol·lient. S'utilitza en el tractament de faringitis, laringitis, rinitis, grips i altres.
La mel d'alta qualitat es pot distingir per la fragància, el gust i la consistència. Si la traiem amb un ganivet, ha de fluir en un raig directe, sense trencar-se en gotes separades. Ha de formar com un cordó. La mel, en ser abocada, ha de formar capes petites, temporals, que desapareixen amb força rapidesa, el que indica alta viscositat.
També cal tenir en compte com s'ha elaborat aquesta mel. Si les arnes estan en llocs on no s'ha pogut utilitzar pesticides i insecticides, si s'han barrejat altres melasses. Com molts altres productes alimentaris, podem trobar més adulterades, per tal val la pena tenir en compte la mel que comprem. Per saber més sobre la mel, com podem saber si una mel és de qualitat, com es pot elaborar mel ecològica i quines problemàtiques tenen els apicultors avui, parlarem amb Joan Rodríguez, un apicultor que fa mel ecològica.
Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Com us vareu decidir a fer producció de mel ecològica?
Bé, perquè jo era un consumidor de productes ecològics. Feia temps que també feia horta ecològica, o sigui, estava vinculat amb el tema. I llavors, a l'agradar-me les abelles, doncs, esclar, l'opció era fer-ho en ecològic. Sí. I bé, les abelles ja feia bastants anys que en havia tingut, llavors havia plegat i sempre havia tingut la idea de fer-ho en ecològic.
Però el començament no era en ecològic.
No, però vaig tindre solament uns mesos, vaig tindre abelles. Va ser quan va entrar la barroa i llavors les matava ràpidament i jo treballava i, en fi, ho vaig deixar, però sempre tenia la idea de les abelles i les abelles.
Uh-huh. I en la producció, en què es diferència o la mel ecològica de la convencional?
Bé, la mel ecològica... La producció ecològica requereix d'una sèrie de requisits, que hi ha una normativa que s'ha de complir, uh-huh. I llavors això fa que, doncs, com tot producte ecològic, doncs, la diferència principal és que no té residus. O sigui, uh-huh. En la producció convencional, els ruscos hi ha tractaments, poden estar situats en zones de contaminació, poden ser tractaments provinents de plantacions, com aigües contaminades, i tot això, pues, en l'apicultura ecològica, pues, s'intenta d'evitar, no? Perquè hi ha una normativa, doncs, que el principal és el lloc, l'assentament dels abellars, uh-huh. Que han de ser en zones salvatges, amb un radi de 3 quilòmetres, allunyat de possibles contaminacions, ja sigui de plantacions o aigües o carreteres, zones industrials, etc. No?
Ostres, llavors és molt difícil trobar un lloc així, no? Suposo, vull dir...
A Catalunya és una mica complicat, perquè, clar, és una zona bastant poblada. Això sol ser a zones de muntanya, zones de muntanya, diguéssim, mitjana, alta, zones àmplies, que hi hagi flora salvatge. Jo, en el meu cas, doncs, les tinc a la zona de Guilleries, que és una zona forestal, predominantment, no hi ha conreus, és una zona salvatge i les floracions són salvatges, també.
Llavors, heu de demanar permís als propietaris dels terrenys per poder posar el rusc?
Sí, sí, esclar, sí, sí.
Ah, vale, tu no els tens en el teu terreny, ho tens...
No. A veure, hi ha apicultors que sí que tenen terrenys, però no és el freqüent. Normalment, doncs, els apicultors demanen permís i, clar, inclús com que es fa transhumants i tot això, doncs, sí, és qüestió de demanar.
I, per exemple, com es pot controlar que les abelles vagin en aquesta zona? Què és, perquè tenen un radi d'acció limitat?
Sí.
No van molt lluny, doncs.
Les abelles poden anar molt lluny si hi ha necessitat, però es tracta que estiguin instal·lades en zones on hi hagi floracions, diguem, intenses, no? Sí. I després també hi ha una cosa, si, per exemple, han d'anar a 5 quilòmetres, que s'ha comprovat que hi poden anar, no faran ni gota de mel, vull dir... Per fer producció de mel, el radi, com a molt, un quilòmetre i mig, per poder collir mel, no?, per dir alguna cosa. Mm-hmm.
Clar, perquè a vegades, com a consumidors, que intentes comprar mel ecològica, penses, bueno, i com les controlen les abelles, no? Perquè dius, clar, és un animal que vola i no saps si realment ha anat a la zona... Que està lliure de pesticides, d'herbicides i de tot això. Però si dius això, que el radi que tenen és més curt, doncs la veritat, llavors ja s'entén més, no?
Sí, clar, perquè sí, sí, ja t'he dit que el radi que es demana per fer apicultura ecològica al redó de la vella és de 3 quilòmetres, lliure de contaminacions.
Molt
llavors
bé.
Això cobreix... cobreix bastant aquest aspecte.
I això que hi ha un organisme que ho controla?
Sí, això aquí a Catalunya és el CCPA, Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
Molt bé.
I llavors, a l'hora de no haver floració, per exemple, a l'estiu, què es pot fer? Com us arregleu? O allà hi ha prou floració tot l'any com per...
Això va molt per zones. Normalment a la zona, a l'estiu, només a alta muntanya hi ha flora, hi ha activitat de les abelles. Normalment a mitja muntanya o al pla, doncs a l'estiu descansen, simplement.
Ah, sí?
Sí, hi ha una parada en la qual les abelles, doncs, també a l'estiu, pues, com que la temperatura és elevada, consumeixen molt poc. I bé, inclús si fa molta calor, doncs la cria també es para. I llavors a la tardor es reinicia la posta amb les floracions de la tardor. I llavors doncs tornen a sortir, a buscar nèctar, pol·len, tot això.
I quines propietats destacaries més de la mel ecològica pel consumidor?
La mel ecològica, doncs, té les propietats generals que té la mel i s'entén que el ser ecològica, doncs, diguéssim, és el màxim té el màxim d'expressió d'un producte natural, no? Perquè ja la normativa, doncs, es demana que no s'escalfi i llavors normalment doncs, per sobre de 40 graus, però hi ha molts productors, com jo mateix, que no l'escalfo en absolut, que llavors les mels que solidifiquen doncs es fan cremoses en fred, és a dir, la mel té un procés natural que és de cristal·lització,
Sí.
La majoria, no totes, però la majoria, i clar, el fet d'escalfar-la, i com fan amb mels industrials que es posteritzen a 80 graus, doncs això li treu moltes propietats, perquè destrueix enzims, vitamines, aromes, i passa de ser un producte viu a sucres, perquè els sucres també es transformen, llavors té una sensació al paladar com de caramel, vull dir, per molt, no? I llavors la mel ecològica, doncs, a part de no arrossegar contaminacions, doncs s'intenta això, de preservar-la al màxim, no? Doncs principalment per mi molt important no escalfar-la. I després també pues, les condicions d'emmagatzematge, en fi.
Tota una sèrie d'aspectes. I quins problemes es trobeu a la hora de produir la mel? Vull dir, amb quins problemes esteu lluitant a l'hora de mantenir les abelles produint?
Per produir la mel ecològica, un problema principal que ja apuntàvem abans és el trobar el lloc, no? Trobar el lloc aquí a Catalunya és complicat. Hi ha altres àrees, altres territoris que, bueno, que no estan tan poblats, que no és tan difícil. I després, doncs, els problemes inherents a l'abella, que actualment doncs, són molts i van sumant, no? Mm-hmm. És la pròpia abella que té molts problemes degut a diferents factors, no? I
que serien com el canvi climàtic,
exacte,
contaminació o...
Sí. Els principals factors, sí, el que estàs apuntant, canvi climàtic és un d'ells, els pesticides, sobretot els neonicotinoides, que ara podem celebrar que els han prohibit a la Unió Europea, però aquest any que ve es començarà a aplicar la prohibició. I llavors també hi ha globalització de plagues. La primera va ser la varroa, que és una plaga que arrosseguem des dels anys 80.
Què és això, exactament? Un fong o un virus?
És un àcar, és un àcar, sí. I això és un problema mundial. Això, a més, s'escapa en algunes illes i, és clar, això és un problema que s'està molt a sobre i que en la producció ecològica, doncs, aquí hi ha una diferència clara, no? que la producció convencional ecològica, perquè la convencional s'utilitza en productes de síntesi que van a parar dins el rusc, que passen a la cera, que s'acumulen, i en ecològica s'evita tot això, no? Perquè es fan servir, els productes autoritzats són àcids orgànics, un timol, vull dir, olis essencials, i llavors són productes que no contaminen la mel i que a més es volatilitzen, no s'acumulen a la cera tampoc.
I us patiu més llavors aquesta enfermetat arrel de no poder utilitzar productes de síntesi o és que són igual d'eficaços aquests productes que utilitzeu?
Bé, és més, diguéssim que en ecològic és més complicat perquè són més cars, són més laboriosos i sí, potser són menys eficaços, o sigui, diguéssim, hi ha alguns que depenen de les temperatures, és més dificultós, més laboriós, per dir alguna cosa, però sí que es pot aconseguir un bon control.
Vale.
I llavors, hem notat disminució de les abelles d'un temps cap aquí?
Sí, en general sí, encara que jo no tant, però sí, és un problema general, i a part d'aquest que apuntàvem, que bueno, hi ha altres plagues, com el Nosema cerana, que també és una plaga que també, igual que la varroa, ens ve de l'abella asiàtica, i ara el que ens està arribant és el gran problema de la vespa velutina.
Sí. Això he sentit dir.
Heu sentit parlar, no?
Sí.
Bé, això, de moment, aquí a Catalunya la tenim a la província de Girona, i és un problema important perquè doncs, pot arribar a eliminar els abellars i de moment no hi ha una solució i bueno, el que s'ha vist a França, al País Basc i a Galícia doncs és que no es pot eliminar, o sigui, això s'anirà escampant i haurem de conviure amb ella. Sí.
Us veu que és bastant grossa, no?
Sí.
I es menja les abelles?
Sí. Es menja les abelles.
I com es pot combatre una cosa així? Perquè, clar, sí... Si és tan difícil, que aniran desapareixent les abelles.
A veure, ja a França, al País Basc, a Galícia, han plegat molts apicultors, eh? Això sí. Sobretot a Vallès petitets, doncs, hi ha formes de combatre-la, però va ser de molta feina. De molta feina i també tindre la sort que no t'ataquin molt fort. No ho sé, jo ara m'estan començant a arribar, ja veurem com va la cosa.
I no hi ha cap sistema possible d'agafar-les, posar trampes o...
Sí, sí, però no hi ha res que sigui eficaç al 100%.
I a Àsia com conviuen amb aquest bitxo? Perquè allà, si ve d'allà...
Àsia, el tema és que allà l'abella sap combatre'l.
Ah, sí?
Sí. Sí. És com la varroa. La varroa, l'abella asiàtica, no la mata, perquè és un paràsit de la zona i llavors doncs, té els seus sistemes de defensa. Llavors l'abella asiàtica el que fa és que l'envolten unes quantes i a base de calor doncs, la maten.
Ah, sí?
Sí. Aquí és possible que l'abella d'aquí arribi a desenvolupar aquest sistema, però clar, potser passaran dècades, no?
Sí, clar. I importar aquestes abelles d'Àsia no seria solució tampoc,
no,
perquè
no
s'adapten a les condicions d'aquí. Mm.
Clar, sí, perquè aquí pues, tenim que treballar l'abella del país, que és la que està adaptada a la zona, sí.
Ostres.
I amb aquesta problemàtica teniu algun suport per part de l'administració?
Per part de l'administració, poc, la veritat, perquè ens estem quedant, per dir alguna cosa, serà el nostre càrrec, això, perquè sí que ara han aprovat una línia d'ajut al Departament d'Agricultura, el que passa és que es treu d'altres subvencions, perquè les subvencions doncs s'han anat reduint, segurament degut a la crisi, i bueno, hi ha molta necessitat social, suposo que és això, però vegem, aquí en l'apicultura ecològica, fa 2 anys han reduït una ajuda que havia del 50%. I sí, la veritat és que això, quan va entrar aquí els forestals els primers anys es feien càrrec de buscar nius perquè hi havia molt pocs, però ara ja vull dir, estan completament desbordats. No. És que no... Mm. Som nosaltres que haurem de fer-hi front, sí. Mm. Sí. Això s'està tornant cada vegada més complicat, tirar les abelles endavant, perquè es van afegint els problemes i el canvi climàtic doncs, també el que fa és fer perdre moltes floracions, per altra part.
O avançar-les molt o...
Com?
O avançar-les massa, no?
Sí, exacte, sí. Canvia els temps, les abelles van descontrolades, hi ha períodes de sequera, doncs llavors la planta no dona, a vegades també plou molts dies seguits i llavors també es perd la floració perquè les abelles no poden sortir. Sí. Mm.
I llavors, com veieu, quines perspectives hi veus al teu sector i a la producció de la mel ecològica en general?
Doncs les perspectives doncs, és a base de lluitar i intentar aguantar. No sé fins quin punt afectarà tot això, no?
Veurem.
Intentarem aguantar, sí.
I què és més problemàtica? La venda que la producció de la mel?
Sí, actualment és la producció. Sí, perquè la venda en ecològic, doncs, en general, la producció ecològica, o sigui, el producte ecològic, el mercat està creixent un 15 o un 20% anual. Llavors hi ha molta demanda de producte ecològic. No. El problema s'està convertint en la producció, verdaderament, sí. Sí.
I per aquí la zona de Girona hi ha molta producció de mel ecològica o encara sou uns quants només?
Som poquets. Mm. A Catalunya en general són molt pocs. Hi ha molt poca producció de mel ecològica. Sí.
I tu quines característiques donaries perquè un pogués determinar si una mel... Perquè també s'ha sentit a dir, no?, que en la mel a vegades s'hi afegeix aigua o s'hi afegeixen melasses o... que hi ha mel doncs, que és més pura que una altra.
Sí.
Si un va comprar mel, hi ha alguna cosa que s'hauria de fixar per veure que aquella mel és de qualitat?
Això, fixar-se és complicat, eh? Jo crec que ha de ser una persona que estigui una mica entrenada i sabrà notar si una mel és autèntica o no. Però bé, això que afegeixen aigua... Aigua no se pot afegir perquè la mel fermenta, eh? I melasses... El principal problema en apicultura convencional és l'alimentació de les abelles, que s'alimenta, diguéssim, sistemàticament amb sucres, no? Glucoses, etc. No? I això, doncs, és una part va parar a la mel. Eh? O sigui, en vez de ser, diguéssim, la mel és suc de planta concentrat, no? Doncs llavors, si s'alimenten les abelles excessivament, doncs el que passa és que hi ha una part que ve de la planta i una part que ve de l'alimentació que se li dona.
Vale, que podies tirar unes culleres de sucre i allargar-la, no? En lloc d'alimentar les abelles amb sucre.
Sí,
seria però... mateix, no?
Sí, ve ser el mateix. Sí.
Però això de que hi ha mels que no es prenen mai... Perquè la mel té tendència a prendre's, no? I a mesura que passa el temps,
sí,
es va espessint,
sí,
i ve una mel més densa.
Sí.
I llavors, aquestes mels que hi ha als mercats normalment, que sempre estan així com a clares, no,
sí,
no passen per algun procés?
Sí, estan pasteuritzades, eh?
Ah.
Sí. I llavors, això també és molt... perquè al consumidor li agrada molt la mel líquida. Hi ha molta... la gent no li agrada la mel quallada. Llavors la solució és la mel cremosa, que es fa sobretot en ecològic. Els productors del nord, que hi ha molta producció de mel ecològic, treballen molt la mel cremosa, i jo també ho faig. Llavors es tracta de batre la mel en fred i queda com en forma de crema. I això doncs, el consumidor ho accepta molt més. I d'aquesta manera preserves completament les qualitats de la mel. De tota manera, hi ha algunes que són líquides, per naturalesa. Jo, per exemple, faig aquí a Guilleries tres tipus de mel. El Bruc és una mel que qualla, llavors la faig cremosa. I després hi ha acàcia i castanyer, que es mantenen líquides per naturalesa.
Ja. Yeah.
Sí. Mm-hmm. És de les poques, eh? Després també hi ha la mel d'alzina, que també és líquida, sempre.
Oh, interessant.
I pel més.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan,
sí, moltes
per
gràcies.
Haver acceptat la nostra invitació i donar-nos tota aquesta informació, que mira, ja sabem una miqueta més del món de les abelles i tota la seva problemàtica a l'hora de produir-la.
Doncs de res, a vosaltres.
Moltes gràcies.
Vale.
Fins una altra.
Adéu.
Adéu,
bona tarda.
Adéu, bon dia.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara donem pas a l'informatiu amb Jordi Soldevila, que us informarà de tot allò que passa a la nostra comarca. L'Andreu, la Dolors i el Toni Escoda, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.